migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això és migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Perdó, sóc el José Miguel Cruz i de seguida parlarem d'un tema... un tema realment polèmic, les ocupacions. Parlarem de les ocupacions, d'habitatges ocupats. Mirem, quan mirem les xifres que s'han fet públiques, les estadístiques, de totes les ocupacions que s'han fet a Espanya, de totes, un 75% són a Catalunya. I de les 75% aquest que s'ha fet a Catalunya, un percentatge també molt alt, no el tinc aquí davant, però també molt alt, són a Barcelona. Bé, parlarem de les ocupacions i del què, perquè clar, si el 75% es fa aquí a Catalunya, i serà per alguna cosa. Hi ha alguna cosa darrere, com lleis, com legislació, com permissivitat. Clar, no podem evitar pensar que també hi ha famílies que no tenen recursos. Però on està la línia? La línia que separa a los caras, si em permeteu dir-ho d'alguna manera, a les màfies, de la gent que realment ho necessita, i de les màfies que s'aprofiten de la gent que ho necessita. De seguida en parlarem amb la responsable de l'assessoria jurídica d'API Catalunya, la Montserrat Junyent, sobre aquest tema. Però abans d'això anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat amb el Carlos Losada. Bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia. Com et deia abans, la calorada ja ens ha abandonat, una calorada que ens ha deixat temperatures molt elevades aquest cap de setmana, i avui la cosa comença a canviar. Les temperatures ja inicien un clar retrocés, i al llarg d'aquest esta setmana, sobretot a partir de demà dimarts a la nit i dimecres, tornant els ruixats a bona part de Catalunya, sobretot a la franja litoral i prelitoral. Ara mateix 27 graus a Girona, 26 a Lleida i Tarragona, 24 a Barcelona i 19 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal? Circula per la xarxa viària.
Va millorant la cosa, ja s'ha reobert la ronda de dalt després de que ha quedat resolt l'incendi d'un vehicle que s'ha produït en aquest punt d'aquesta important via d'accés, entrada i sortida de Barcelona, la ronda de dalt. Encara, però, hi ha retencions en aquesta ronda de dalt, i també de retruc afecta la C33, C58 i també a la mateixa Pota Nord, que des del túnel de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat. El transport públic encara retards d'una hora, línia d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres, per actes vandàlics d'aquest cap de setmana en el tram entre Vilobí d'Onyà i la localitat de Figueres, i també encara no hi ha servei hores d'ara en línia de Rodalies R2 per un atropellament que hi ha hagut entre Granollers i Cardedeu. Situació, doncs, complicada en alguns punts de la xarxa viària i també al transport públic, sempre en aquest cas transport públic direcció Comarques de Girona.
Molt bé, i què en destacarem de l'actualitat, Carlos?
D'entrada, una última hora d'aquest matí, que ens diu que els Mossos d'Esquadra han detingut un metge de la Conselleria d'Interior per presumptament abusar sexual de tres dones agents del cos l'any 2019. El facultatiu, que treballava en el Servei de Vigilància de la Salut Laboral, va ser detingut i ha passat ja a disposició judicial ahir diumenge. El jutge en va decretar llibertat amb càrrecs. Han detallat que la pena per aquests presumptes abusos oscil·laria entre els 4 i els 10 anys per la gravetat dels fets. I atenció també a les declaracions que ha fet aquest matí el conseller d'Economia, Jaume Giró. Ha dit textualment que Catalunya no és un infern fiscal, tot i la gran quantitat d'impostos que hem de pagar, però vol que sigui un infern fiscal per als defraudadors. L'afirmació l'ha fet durant la presentació dels últims resultats del Pla de Prevenció i Reducció del Frau Fiscal. Giró s'ha posat la medalla, podríem dir, en certa manera, perquè l'Hisenda Catalana ha fet aflorar 338 milions i mig d'euros per l'anomenat frau fiscal,
Bé, tindríem un tema amb això, però bé, quan passin 20 minuts de les dues, tot això ampliat a l'informatiu migdia. Gràcies, Carlos.
Adéu.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, bon migdia, benvingut.
Què tal, companys? Bon migdia.
Com ho tenim?
Doncs miri, esperant aquesta roda de premsa a 3 de la tarda de Kylian Mbappé i Al-Khelaifi a París. Amb aquestes preguntes, oiga, i per què al final Paris Saint-Germain i no Real Madrid, i què és el que li ha portat vostè, i com va trobar a Florentino Pérez quan vostè es va excusar per no anar a Madrid. Està Víctor Navarro pendent de la roda de premsa de Luis Enrique i a convocatòria de la selecció espanyola. Un Luis Enrique al qual li han tornat a preguntar per la possibilitat de que Gerard Piqué torni a la selecció espanyola, i Luis Enrique continua deixant la porta oberta perquè Luis Enrique torni a la selecció espanyola. L'última hora del Barça, sobretot amb aquestes carpetes obertes en forma de continuïtat o no de futbolistes com Dembélé, i també capítol d'alguna sortida, i també, doncs, la feina que té per davant Domingo Catoira a l'Espanyol per confeccionar la plantilla de la propera temporada. Protagonista del vestidor de l'Andorra, també a Esports Copa, amb motiu de l'ascens andorrà a la segona divisió. I escolti, repassa les preguntes del dia. En plana poliesportiva, arriben els playoffs de bàsquet, comencen ja demà partits de primera eliminatòria, en farem 5 cèntims. I sobretot també, m'oblidava, les combinacions de Sabadell, Nàstic i Cornellà. Sabadell i Nàstic buscant el playoff d'ascens a segona divisió, Cornellà buscant mantenir-se a la primera federació. Preguntes del dia. És bo pel Barça, senyor Cruz, que Mbappé es quedi al Paris Saint-Germain?
Ni bo ni dolent.
No, donàvem dues opcions, sí o no.
Home, va, posaré que no.
No. No s'ho creu ni vostè. Sí, 66%.
Sí que m'ho crec, sí.
No, 34%. Vagi en compte que li està creixent el nas.
No, dic en sèrio. És un repte. És un repte pel Barça, que Mbappé estigui al Madrid. És un repte pel Barça perquè es pavellin
no només a buscar un... Hagués estat
totalment,
un repte pel Barça.
Totalment. Clar. Clar, que Mbappé tampoc li fa ni cal, no li fa falta al Madrid, home. El Madrid ha guanyat tot, per què vol Mbappé? És igual.
Això,
que es quedi a París.
Això li dic diumenge. Això li dic diumenge. Per cert, Raúl de Tomàs està també a aquesta convocatòria de la selecció nacional que ha donat Luis Enrique. Creieu que Raúl de Tomàs continuarà a l'Espanyol la propera temporada? Sí, en aquest cas, 58% amb el seu vot, senyor Cruz. No, 41%.
Molt bé, tota l'actualitat esportiva a partir de les 10 de la tarda a Esports Cope amb l'Albert Díez.
I el que passi entre aquí i les 3 de la tarda ho explicarem també.
Correcte. José Luis, gràcies.
Fins demà, senyor.
Cuida't. Adéu. Fins després, Bé, no sé si has intentado perder peso y no entiendes por qué no hay manera de que esos kilos desaparezcan de una vez por todas de tus caderas, de tu barriga o piernas. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz.
Venga,
buenos días.
Cuéntanos cómo deshincharnos y perder peso y volumen.
Claro, es que lamentablemente no todas las personas somos iguales.
No.
Cuando se trata de perder peso. Por eso, Cruz, con el plan 1-2-3 adjuntamos una es un diagnóstico exclusivo para cada persona que hace el plan 1-2-3 para que puedan perder peso más rápido de lo que piensan. Y es apto para todos, porque el plan 1-2-3 es sin gluten y sin azúcar. Y es apto para veganos, diabéticos y hipertensos, porque vamos a regular también los niveles.
No es un medicamento, es natural, a base de plantas, minerales y vitaminas, con registro sanitario. No son batidos, sigues comiendo. Y en solo 3 semanas vas a adelgazar de 3 a 7 kilos. Vamos a pautar las 3 semanas, porque la primera semana será el momento de limpiar.
Sí, efectivamente. Hacemos una limpieza con los sobres de piña que nos ayudan a deshincharnos, a evitar la retención de líquidos, a evitar el estreñimiento y a bajar más de 2 kilos de volumen.
La segunda semana vamos a drenar.
Vamos a drenar con los sobres de naranja, que nos ayudan además a que desaparezcan esos michelines, que desaparezca la grasa, que regulemos el metabolismo y así podemos asimilar mucho mejor las vitaminas y los minerales.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Sí. Ellas nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo peso. Y total, el resultado de 3 a 7 kilos menos en tan solo 3 semanas. Así que llámame el teléfono 650-51-52-53. Es económico. No tienes que desplazarte a ningún sitio sin citas previas. Todo por teléfono y además te lo enviamos a tu domicilio sin gastos de envío. Adelgazar y mantener un peso saludable es posible ahora con el plan 1-2-3, rápido y sin pasar hambre, y muy seguro, con código nacional. Repito el teléfono, 650-51-52-53. ¿Qué regalamos hoy, Cruz?
Pues mira, hoy gratis con el plan 1-2-3, las infusiones detox, más drena, más lipo, estas que aceleran tu metabolismo, y vas a lograr de forma natural perder peso. Solo tienes que llamar 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte, y vas a adelgazar de 3 a 7 kilos en 3 semanas. 650-51-52-53. Y Enriqueta, vamos a adelgazar, sí, pero vamos a añadir algo más también a las infusiones.
Bueno, como tú pones las infusiones, pues yo voy a poner en nuestro gel adelgazante que lleva Rolón incorporado, que es una auténtica maravilla, un masaje diario por barriga, por caderas, donde tengamos esa celulitis, donde tengamos esa grasa acumulada para que desaparezca por completo. Así que gran promoción para los oyentes de COPE, que nos llamen ahora al 650-51-52-53.
Sin apenas esfuerzos, solo haciendo el plan 1-2-3 podrás deshacerte de la barriga y adelgazas de 3 a 7 kilos en solo 3 semanas. 650-51-52-53. Enriqueta, muchas gracias. Un beso muy grande. Sí.
Un lletro para ti, grande. Adeu.
Adeu. I de seguida parlarem de les ocupacions aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les xifres són, ho diuen tot, de totes les ocupacions que es fan a Espanya, el 75% es fan a Catalunya. Clar, la xifra és dura, és d'aquelles que penses, i per què està passant això aquí? Hi ha alguna qüestió que fa que això sigui així. Parlem amb la responsable de l'assessoria jurídica d'API Catalunya, la Montserrat Junyent. Montserrat, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per atendre la nostra trucada, Montserrat. Escolta'm, jo, clar, veig la xifra del 75% de totes les ocupacions que es fan a Espanya són a Catalunya, i dic, què passa a Catalunya?
Bueno, jo et diria que realment, a veure, el nivell d'ocupació, segons dades que tenim fins a aproximadament a publicades al gener del 2022 pel Ministeri de l'Interior i bàsicament fins a dades de desembre, setembre crec que és de l'any anterior, per tant del 2021, estem amb un nivell d'ocupació a tot l'estat espanyol aproximadament d'uns 13.400 casos, dels quals 5.000, pràcticament 700, els tenim a la província de Barcelona. I et diria també que hi ha poblacions molt més afectades, com per exemple dintre d'aquesta parc que ens toca a Catalunya, Mataró és una de les ciutats que més pateix aquesta problemàtica de l'ocupació. Per tant, aquí estem realment concentrant el 74% del total de Catalunya, el tenim aquí a la província de Barcelona.
Clar, la pregunta és, quan hi ha un percentatge tan elevat, és que no es fa res des de l'administració per intentar evitar-ho?
Bueno, jo sincerament diria que no és que no es faci res, sinó que tot el que es fa, el que s'està donant o propiciant una mica que aquesta ocupació no vagi a la baixa. Aquesta ocupació té una certa tolerància des del punt de vista de l'administració, i la legislació que s'ha aprovat recentment no ajuda en cap moment. Jo et diria que aquí a Catalunya tenim una escalada de legislació que ens va abocant a on estem arribant ara, que comença pràcticament el 2015 o una cosa així, quan ja comencem a crear el registre d'habitatges buits, pensant que hi ha una quantitat important d'habitatges buits que servirien per resoldre el problema de l'habitatge, de l'accés a l'habitatge. I aleshores doncs, creem un registre, creem un impost, bueno, tota una sèrie de mesures que sempre van en la línia coercitiva, mai van en la línia d'incentivar, i per tant el que ja comencem és a enviar un missatge de que hi ha un gruix d'habitatges buits que la gent o les grans empreses, perquè també en això hi ha errades de percepció, les grans empreses el que estan fent és guardar aquests habitatges per un problema especulatiu. Senzillament volen especular. Mm-hmm. I la legislació en què ens hem d'insistir que s'ha de complir la funció social de la propietat a l'habitatge, que és destinar-lo a que serveixi de llar a les famílies, perquè un ús, com diem, especulatiu. Però, clar, qualsevol altre ús que no sigui aquest pot ser considerat, d'acord amb aquest criteri tan rigorós, que estem especulant. Moltes vegades els habitatges buits, primera, que no n'hi ha tants, i això s'ha demostrat, segona, que no solament tenen aquesta ocultació per especulació, que probablement n'hi haurà alguns, tampoc tenim dades, perquè no sabem quants habitatges buits es diuen xifres, però tampoc sabem exactament a nivell de particulars quanta gent té habitatges buits, els guarden o perquè han sigut fruit d'una herència, o perquè hi ha una problemàtica al darrere, o perquè no tenen precisament diners per rehabilitar-los perquè s'han deteriorat, perquè s'està discutint una herència, una separació. 50.000 circumstàncies poden fer que aquell habitatge no estigui en el mercat de lloguer. Mm-hmm. Però, clar, totes les mesures que posem, què fan? Desincentivar que jo posi aquest producte en el mercat de lloguer, perquè al final el que avui, i aquest és el perfil del propietari mitjà i petit que tenim a casa nostra, és compensar una pensió quan se jubilin que els hi permeti doncs, viure amb més o menys el mateix nivell que tenien. Quan estem fent això, resulta que aquests habitatges els carreguem amb una limitació de les rentes, que ara ja sabem que el Tribunal Constitucional ha dit que no procedia, i com que no ens surt durant aquest període, decidim posar-lo a vendre, que ens donin els diners, per dir-ho així de clar. Tot això fa que hi hagin problemes realment d'accés a l'habitatge, no hi ha prou habitatges i que no tinguem habitatge social.
Clar,
i mesura, sí. Anem a trencar la patada a la porta. I aquí és on ja comença el problema.
Clar, la gran qüestió, i abans ho comentava, al principi de tot, és on està la línia de la vulnerabilitat d'aquelles famílies que ho necessiten i on està la línia de la màfia, dels caradures.
Clar, això es retroalimenta. Jo et diria que més que una línia, a veure, l'ocupació, sigui quin sigui el motiu, quan tu estàs ocupant una propietat aliena, això no és lícit. Diguem-ho que és absolutament il·lícit i és un delicte. Després anirem a si estem a usurpació de béns immobles o estem davant d'allanamiento de morada. No cal ara entrar en el debat de quin és realment el delicte que es pot haver comès. Qualsevol ocupació és il·lícita. Ara bé, l'ocupació delinqüencial neix precisament d'aquesta necessitat d'habitatge i d'aquesta vulnerabilitat. I aquesta gent el que fa és aprofitar-se precisament d'aquests vulnerables.
Doncs Montserrat Junyent, responsable d'assessoria jurídica d'API Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, per donar-hi veu amb aquesta situació tan trista i lamentable. Gràcies.
Sí, ho és. No sé si serà la millor manera, però que cal una política pública que protegeixi les famílies que ho necessiten de debò i que discrimini de les màfies i no permetin que les màfies abusin d'aquestes persones. Això seria la clau. En benefici de tots, En benefici de tots, Bé, de seguida parlarem d'apicultura. Els apicultors catalans demanen ser patrimoni immaterial. I, a més, aquesta professió està passant per moments difícils. Ja ho tenim tot sentit, que sense abelles el món no seria tal com el coneixem. L'abella és un petit miracle de la natura que ens aprofiten i possiblement no ens en recordem d'ella. De seguida parlarem amb el cap sectorial d'apicultura de joves agricultors i ramaders de Catalunya, el Joan Maria Llorenç, i en parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches. Tiempo de juego.
Bienvenido. Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número uno de la radio deportiva española.
Hola, Manolo. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-9808-0.
La guerra de Ucrania ha provocado la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1,5 millones de personas han dejado su casa. Te necesitamos para ayudar a los afectados por el conflicto, garantizándoles el acceso a la alimentación, agua potable y servicios básicos. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o mediante el Bizum 33381. Caritas con Ucrania.
Mira lo que me ha pasado. He empezado a hacer el cambio de armario y ni los pantalones ni los vestiditos tan monos que tenía me entran.
Pero ni loca te compres una talla más, que así te acomodas. Tengo la solución. Institute Line. Tienes que perder esos kilitos de más rápidamente y sin dolor.
Institute Line en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
Fuera llamadas. Fuera reuniones interminables. Fuera ese atasco en hora punta. Fuera trabajo. Dentro esa playita. Eso es. Vuela con Vueling a más de 100 destinos desde 24,99 euros. Es verano, vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que en España hay más de 2 millones de personas que sufren depresión? Es el principal problema psiquiátrico o mental de los mayores de 65 años. ¿Por qué la depresión se suele asociar más bien a adultos jóvenes y a los de mediana edad, cuando en los mayores es un problemón que no atendemos? ¿Cómo puede evitarse llegar a eso?
Evita el estar aislado, porque tú tienes mucho que ver en todo esto. Después tienes que buscarte un propósito, ¿no? Tienes que buscarte propósitos en el día a día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Parlem d'apicultura. Els apicultors catalans demanen ser patrimoni immaterial de la humanitat. De fet, no estan passant el seu millor moment. L'apicultura és un ofici mil·lenari, imprescindible en aquest cas per als ecosistemes naturals i agraris, i en els darrers anys arrossega doncs una situació límit. Les abelles ens donen aquell petit miracle que és la mel, que tantes propietats beneficioses té per nosaltres. L'abella també. No sé si els experts diuen que sense abelles el món seria molt diferent tal com el coneixem. Parlem d'això amb el cap sectorial d'apicultura de JAR, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, el Joan Maria Llorenç. Joan Maria, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal, com anem?
Jo, igual he anat una mica... M'he disparat dient que la mel és un d'aquells petits miracles que ens dona la natura.
Realment la mel és un producte molt bo, molt interessant. Representa que No és tan sols un aliment, sinó que també té unes propietats terapèutiques que ens ajuda al nostre cos. Falten estudis, segurament que mica en mica tot arribarà, i que realment la mel serà considerada, hi ha algunes mels, com algunes de Nova Zelanda o alguna altra de Turquia, que ja estan considerades amb estudis a nivell medicinal, doncs que va bé pel càncer o per altres coses. Sí,
quan, sí. Quan parlem de mels de Turquia o Nova Zelanda, vols dir que en funció del lloc o del país hi ha un tipus de mel, suposo que va en funció també de la flora, no?, del voltant.
Sí, correcte. Depèn de... Hi ha uns atributs amb aquestes mels en els quals, després d'aquests estudis, han pogut confirmar que realment doncs, aquests atributs doncs, són beneficiosos pel nostre cos a nivell medicinal. I de les nostres mels, sens dubte, també hi són, com la de farigola, com pot ser doncs, a millor romaní, arbós, amb càncer de còlon, etcètera. Tot això m'hi han demostrat mica en mica, però realment la mel és una cosa de tota la vida i que, en el qual doncs, aquest aliment també presta les seves funcions biològiques i també saludables. Sí, sí.
Per què Gerg està demanant que l'apicultura sigui declarada patrimoni immaterial de la humanitat? I què significaria això?
Això ve de lluny, representa que ja fa 12 anys es va intentar declarar des de COAT, no?, a nivell nacional d'Espanya, i doncs com que s'intentava declarar amb dues figures diferents, una immaterial i una material, que una era la vella i l'altra era l'apicultura tot junt, això no va poder ser. I ara, després d'uns anys, jo el primer any, vam dir que nosaltres faríem una declaració de la importància de la vella al monestir de Poblet, i així ho vam fer el dia 18. Uh-huh. I, a part, ells, des de COAT, doncs ho vam presentar al Ministeri, però no a la vella, sinó a l'apicultura. L'apicultura sí que nosaltres creiem, segons biòlegs i ecòlegs, ens han dit doncs, que la vella potser no desapareixerà, vull dir, és bastant difícil, perquè també hi ha moltes, hi ha diferents espècies, però sí que podria desaparèixer l'apicultura, perquè cada dia hi ha més contrarietats, cada dia hi ha més problemes i és més difícil tirar endavant. I, per tant, doncs, com que és un sector molt petit, més petit que l'agricultura, per tant, nosaltres doncs, hem intentat fer aquest document i amb un conjunt de tot Espanya. S'ha presentat al Ministeri i llavors a totes les comunitats d'Espanya hem intentat entregar aquest document i així, d'aquesta manera, doncs, intentar crear un document amb una figura que realment crec que s'ho mereix. L'apicultura, patrimoni immaterial de la humanitat.
En aquest cas, exactament què fa un apicultor? Tots tenim la imatge de la persona ataviada amb aquell tratge per evitar les picadures i que agafa la mel de les abelles i les cuida. Seria això, bàsicament?
Bé, l'apicultura és un art. L'apicultura, diguéssim, que és l'art de saber treballar les abelles i de poder obtindre uns productes a canvi, no? Com poden ser la mel, el polen, el pròpolis, la gelea real, la cera, etcètera, etcètera. Tots són molt saludables. Vol dir que l'abella ens dona salut i ens dona aliment i pol·linitza. El principal de l'abella és que pol·linitza. I el pol·linitzar doncs, fa que les noves plantes doncs se desenvolupin, se multipliquin, creixin. I també la cadena tròfica que va al voltant. Serveix com a font d'aliment a la cadena tròfica, etcètera, etcètera. Però què vol dir? Que la FAO, el 70% dels aliments que mengem, diu la FAO que és gràcies als pol·linizadors. Per tant, si no hi hagués aquests pol·linizadors, hi hauria un dèficit alimentari. I també l'apicultura o els apicultors són els que traslladem aquestes abelles per diferents parts de les muntanyes, i som els que, diguéssim, ajudem a que pol·linitzin les abelles en aquestes zones. Mm-hmm. Per tant, això és una cultura i també una línia mediambiental en el qual doncs, nosaltres doncs, fem aquesta feina, no? I això d'aquí crec que s'ha de protegir.
Doncs Josep Maria Llorenç, cap de la sectorial d'apicultura de JARC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
De res, home, faltaria més.
L'abella, els apicultors, els que cuiden de les abelles, és un d'aquells patrimonis que hem de cuidar, que hem de respectar, que hem de tenir. De seguida parlarem d'un altre patrimoni, l'aigua. Els recursos hídrics de Catalunya, com es gestionen els recursos hídrics a Catalunya? Quina és la seva salut? De seguida en parlarem sobre aquífers, l'investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, l'ICRA, el Pep Mas, i en parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra, i també parlarem de la llei de segona oportunitat amb àrea jurídica global. De seguida aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis, campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. A Tassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y hoy tenemos con nosotros a Javier López, socio director de Área Jurídica Global. Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, muy motivado para explicaros casos y cosas casuísticas.
Bueno, pues son alucinantes, de verdad. Hoy además venías a contarnos un caso real de un empresario al cual le habéis exonerado deudas con Hacienda y la Seguridad Social. ¿Cuánto dinero pudisteis exonerar?
Pues un poquito menos de 1 millón de euros, 986.000 creo que era. Un poquito menos de 1 millón de euros. Ojo, que además le estaban cobrando el 20% de interés anual. Quiere decir que cada año pagaba 200.000 euros de intereses. Unos 18.000 euros al mes de intereses.
Pero esto es una barbaridad, ¿no?
Es lo que tienen muchos empresarios. Que, repito, se acogió a la ley de segunda oportunidad. ¿Mm? Que se puede acoger cualquier empresario, cualquier persona que no sea empresario, tengas o no deudas con la administración. Pero este caso concreto, 986.000 euros de deudas con la administración.
Exoneradas directamente.
Exoneradas al 100%. Pero con un pequeño plan de pagos que ha tenido que pagar el señor de 86 euros mensuales durante 5 años.
Eso te iba a preguntar yo, precisamente. El primer paso, supongo, de la ley de segunda oportunidad es reestructurar esa deuda a una cuota que puedas pagar o ya no.
Sí, la ley nos dice que tenemos que intentar reestructurar la deuda a una cuota que podamos pagar, pero cuando la deuda es de 1 millón de euros, es imposible de reestructurarla. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos un plan de pagos, 86 euros mensuales. Ahora bien, si el cliente durante 5 años ganara menos de 1.100 euros, tiene que pagar cero. En función de los ingresos que tenga el cliente, con un máximo de 86 euros mensuales.
Claro, a ver.
Durante 5 años, que fíjate la cantidad tonta que es, contando la deuda que tiene el cliente.
Habitualmente, por regla general, la gente no tenemos 1 millón de euros de deuda. Si tienes menos deuda, también te puedes acoger.
Naturalmente, desde 10.000 euros ya recomendamos entrar en ley de segunda oportunidad.
De acuerdo.
Más que nada porque el coste de abogado, procurador, y, en fin, puede, dependiendo de la deuda, claro, a ese señor le habrá costado 10.000 euros entrar en ley, pero fíjate todo lo que se ha ahorrado. Entonces, hay que analizar caso a caso. Somos expertos, lógicamente, y todos los oyentes de COPE no les cobraremos por esa primera consulta para analizar su caso concreto.
Ajá.
Y analizaremos qué podemos hacer por él. Pero desde 10.000 euros ya es rentable cancelar deudas a través de la ley de segunda oportunidad.
La ley de segunda oportunidad, claro, hablábamos de un empresario en este caso, y si no eres empresario, ¿no eres autónomo?
Puedes trabajar para terceros, ser pensionista. De hecho, tenemos muchos pensionistas que han avalado a sus hijos. El hijo al final no ha podido pagar la hipoteca, perdió el piso, y ahora le reclaman al abuelo. El abuelo, siendo pensionista, perfectamente puede entrar en ley de segunda oportunidad.
No habría ningún tipo de problema
en absoluto.
¿No?
Cualquier persona que viva en Europa, que tenga deudas, que demuestre que no puede pagar a corto plazo, puede entrar en ley de segunda oportunidad.
Pues llama, si esta es tu situación, si este es tu problema, si te sientes identificado, identificada con el tema, pues en Área Jurídica Global te van a echar una mano. En Área Jurídica Global van a analizar tu caso persona a persona, vuestra llamada, y si la primera consulta, pues gratuita, ¿no? O sea,
a todo aquel que llame de parte de la COPE, la primera consulta sin coste ninguno.
Podéis contactar con Área Jurídica Global en el 900 90 17 16, 900 90 17 16, o en la web. En la web vais a encontrar también toda la información necesaria. Areajuridicaglobal.com. Claro, tres W, ¿eh? Punto areajuridicaglobal.com. Javier, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, por ayudarnos a informar al consumidor.
Un placer.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gestionen els recursos hídrics a Catalunya? Quin és l'estat de salut dels aqüífers a casa nostra? És una qüestió que segurament no està aïllada de la resta del planeta. Podríem parlar dels aqüífers a tota la península Ibèrica o fins i tot a Europa, perquè va en funció de moltes coses, de l'activitat ganadera, de com es cuidin dels contaminants, del canvi climàtic, tot té una relació clara. I cuidar els aqüífers segurament és cuidar el nostre futur. Parlem de la salut dels aqüífers i dels recursos hídrics a Catalunya amb l'investigador de l'ICRA, de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, el Pep Mas. Pep, bon dia, benvingut.
Bon dia, benvingut. Gràcies. Disculpeu la veu.
No, estàs més que disculpat. Gràcies per atendre'ns, Pep, fins i tot amb l'estat de veu que tens, cap problema. Gràcies per l'esforç. La pregunta genèrica que et faré per començar és: quin és l'estat de salut dels aqüífers a Catalunya?
A veure, bon dia a tothom. Jo primer el que voldria distingir és que l'aqüífer no és l'aigua. L'aqüífer és la formació geològica que conté aquesta aigua.
D'acord.
Per tant, si em permets corregir-te, José Miguel, el tema és com estaria la salut dels recursos hídrics.
Bé, val, doncs referiré la pregunta. Com està la salut dels recursos hídrics a Catalunya?
Doncs està com està. A veure, tenim problemes de quantitat amb alguns aqüífers, és a dir, els nivells en períodes de sequera poden arribar a baixar molt. Per exemple, aqüífers com a la zona de la Muga, com a la zona del Baix Ter, el Besòs, són aqüífers on hi ha explotació per complementar l'abastament, sobretot a zones metropolitanes o a zones agrícoles. I després el tema és la qualitat. I aquí els principals problemes en qualitat serien la contaminació per nitrats, que bàsicament és d'origen agrícola, i després també seria la intrusió salina, sobretot a les zones del litoral.
T'anava a preguntar perquè, clar, una de les principals preocupacions sempre, a més he sentit i sempre que he sortit en mitjans, parlaven de la contaminació per nitrats i la gran preocupació dels nitrats, no? De com gestionar tot això. I jo pensava, clar, si sempre hi ha hagut nitrats, suposo que és una qüestió de concentració excessiva, no?, de nitrats.
A veure, a Catalunya tenim una indústria ramadera molt potent, bàsicament basada en el porc, en el sector porcí. Aquesta indústria, doncs, genera una sèrie de residus, que són els purins, és a dir, les dejeccions dels porcs, que s'emmagatzemen en basses, i un parell de cops l'any, doncs això s'escampa en els camps. Òbviament, hi ha directives europees, hi ha codis de bones pràctiques agrícoles, que el que fan és regular-ho amb una càrrega total de nitrogen que es pot aplicar per hectàrea, de manera que es protegeix l'arribada dels nitrats el que seria el nivell freàtic, és a dir, a l'aqüífer.
D'acord.
Amb la idea que aplicant aquesta càrrega, doncs, tot això s'assimila. La veritat és que, tot i així, i després de dècades d'aplicació intensiva de purins com a resultat d'aquesta indústria que tenim ramadera, hi ha molt nitrats a l'aqüífer, que la contaminació per nitrats no disminueix, no hi ha unes tendències a la baixa, malgrat totes les iniciatives, malgrat totes les directives, etc, i totes les bones pràctiques agrícoles, i això fa doncs, que sigui un problema realment important. Me preguntaves, com s'ha de gestionar això?
Sí.
És difícil, perquè hi ha una indústria molt potent, però aquí jo penso que hi ha dos punts importants. Un és fer la reducció de purins, i l'altra cosa és el tractament d'aquest purins abans d'explicar-los al camp. Hi ha diferents mètodes, que és, en fi, el tractament d'aquests purins amb plantes de tractament de cogeneració. Hi ha diferents maneres, diguem-hi, d'enginyeria per fer el tractament d'això. Va, que, esclar, tenen un cost. I en aquest moment no, hi ha alguns exemples al Plan de Vic, però no sé fins a quin punt són totalment operatius.
Clar, però el bon control i la bona gestió de tot això és essencial per tots i és bo per tots, perquè la cuidar de la salut dels recursos hídrics és cuidar del futur.
Evidentment, i el problema del nitrat afecta sobretot a moltes poblacions, diguem rurals, que tenen els seus pous, doncs, al mig del camp, per dir-ho així, que es fan, que els exploten per l'ús domèstic, i aquests pous tenen doncs, concentracions de nitrat superiors als 50 mil·ligrams litre, que és el límit que marca doncs, internacionalment, que és l'umbral, el llindar que s'ha marcat doncs, d'afecció a la salut pública. Aleshores, molts pobles han de fer veritables experiments per poder reduir aquesta concentració. Hi ha maneres de tractament in situ, tractament ex situ, mescla d'aigues, que tot això és un cost i un mal de cap. Si nosaltres aconseguíssim doncs, reduir aquesta concentració de nitrats, bàsicament actuant sobre les dejeccions ramaderes, aleshores doncs, tenim una aigua de més bona qualitat, tenim més bona salut, i seria un estalvi molt gran per a aquests municipis que l'han de tractar abans de posar-la en xarxa.
Doncs Pep Mas, investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Doncs hem de cuidar l'aigua, hem de cuidar els nostres recursos hídrics, en aquest cas, perquè és una qüestió també de futur, eh? De futur. Bé, de seguida parlarem de curiositats, però abans ja sabeu que el descans ha de ser reparador per aixecar-nos amb energia. El Comfort Max ens preocupa, es preocupen pel teu descans. És per això que si truques al Comfort Max, t'aconsellaran l'equip de descans que millor s'adapti a les teves necessitats. Sí que pots trucar sense cap mena de compromís. 93-444-75-56. 93-444-75-56. El Comfort Max, matalassos per totes les necessitats. El Comfort Max, el telèfon, recorda, 93-444-75-56. I després de parlar de matalassos, parlarem de curiositats. Tindrem aquí a l'estudi el divulgador científic, l'Alfred López, com cada dilluns, per ser una miqueta més savis, aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Enriqueta, la operación bikini ya está aquí. Necesitamos adelgazar, deshincharnos y bajar de volumen. Cuéntanos tu método.
Con el plan 1-2-3 adelgazarás. Es real y saludable porque vas a perder peso más rápido de lo que piensas. Es apto para todos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, para veganos, diabéticos e hipertensos. Y regularás tus niveles.
Es natural, con registro sanitario, no son batidos y en solo 3 semanas perderás peso y volumen. La primera semana limpiamos.
Nos deshinchamos, evitas la retención de líquidos y bajas 3 kilos de volumen. Son sobres de piña.
Segunda semana, drenamos.
Desaparecen los michelines y la grasa abdominal. Son sobres de naranja.
Y la tercera semana son cápsulas captagrasas.
Y total de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. Llámame 650-51-52-53. Es económico y sin gastos de envío. ¿Y de regalo?
Las tres tisanas. Detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con rolones. Solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650-51-52-53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com tots els dilluns, hem de ser una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres sobre curiositat, ja està listo, que todo lo sabe, autor de diversos blogs, participació a la tele... Quan parlem de divulgació científica, parlem de que Alfred López puede ser uno de los máximos exponenciales en divulgación científica en ese aspecto. Alfred López, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, querido amigo Cruz, bien hallado.
Bien hallado, bienvenido. Bueno, vamos a por tres curiosidades de hoy.
Sí.
El término empecinarse. ¿Cuál es el origen del término empecinarse? Ya sabéis que el término empecinarse se refiere a alguien propicio a la terquedad, a la obstinación, está empecinado en conseguir algo, está obsesionado. ¿De dónde viene este término?
Pues bien, tenemos que irnos hacia atrás, durante la Guerra de Independencia Española, en la que uno de los héroes que destacaron fue Juan Martín Díez, que era un militar vallisoletano, natural de la población de Castrillo del Duero, que se hizo famoso tras ganar varias batallas al ejército invasor francés. a pesar de su impecable hoja de servicio, el hecho de ser liberal hizo que, tras la restauración de la monarquía borbónica, el rey absolutista, Fernando VII, ordenara ejecutarlo por su ideología política. Pues bien.
No se cortó un pelo.
Durante sus años de vida, Juan Martín Díez había sido conocido por el curioso mote de El Empecinado, ¿no? Pero nada tenía que ver este sobrenombre con su tenacidad y obstinación por luchar contra los franceses o por defender sus ideas liberales, sino que tal apodo era común ponérselo a todas aquellas personas que residían en Castrillo de Duero, donde él nació, a modo de gentilicio, y se originó a raíz de las piscinas, que son los charcos de lodo negro que había en el río Botijas, que atraviesa la población de Castrillo del Duero.
Sí.
Y la fama adquirida por este personaje hizo que el término empecinado ya no solo se utilizara como gentilicio de los habitantes de Castrillo del Duero, sino también para referirse a todas aquellas personas que se mantienen firmes en sus convicciones e ideas, y también a las obstinadas, tercas y pertinaces.
¿Empecinado aún sigue siendo el gentilicio de los habitantes de Castrillo del Duero?
Sí.
¿Son empecinados?
Son empecinados.
Ostras, que es un gentilicio difícil de adivinar. Te la cuelan claramente, ¿eh?
Creo que tienen un segundo gentilicio, castrillenses o algo así, pero empecinado es entre...
El histórico, sería
igual
el...
que a los vallisoletanos también se le llaman pucelanos. Y pues, ¿por qué?
Sí, pero este es más conocido. Sí, este sí. Pucelanos es más cocinado.
Pero refiero que no pillas cuál puede ser la línea que une a llamar empecinado a alguien que ha nacido en,
correcto,
en Castrillo.
Como si viene de empecinar, claro.
¿Por qué se llama pucelano? ¿O por qué se llama charro a alguien que a un salmantino, a alguien que ha nacido en Salamanca, etcétera? Tienen vías que... algún día hablaremos
de los gentilicios.
De gentilicios curiosos, porque hay muchos y muy, 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 muy curiosos.
Vamos a por la segunda curiosidad de hoy. ¿De dónde proviene el término clavada para indicar que nos han cobrado más de lo que esperábamos? O sea, cuando te pegan una clavada en la cuenta es cuando te viene una cuenta más abultada de la que esperas.
Menuda clavada me han pegado.
Exacto.
Y curiosamente no es un vocablo que haya surgido de ninguna jerga ni es de reciente creación, ya que existe constancia de su utilización durante la Edad Media.
¿Ah,
para que veas? Sí. Este término surgió de una picaresca trampa que en aquel periodo realizaban algunos herreros. Dicha argucia consistía en hincar uno de los clavos de la herradura de un caballo de tal manera que le causara cierta molestia al animal. Ya ves qué crueldad tenían estos herreros. Esto se hacía a los equinos de buena raza que llevaban algunos viajeros. De este modo, unos kilómetros más allá, después de haber partido del lugar de donde había sido herrado el caballo, el viajero se veía obligado a parar y pasar la noche en la primera fonda del camino que encontrase para que el caballo descansase la pezuña, porque no sabía qué le ocurría al caballo, que estaba cojeando. Tras él había salido de la población anterior un compinche del herrador que se haría el encontradizo. Preguntaría por lo que le ocurría al animal y, en un intento desinteresado por ayudar, le ofrecería cambiarse los caballos para que pudiese seguir su viaje. Evidentemente, el caballo ofrecido era de mayor edad, menos categoría y no tan bueno como el otro. Ese acto de clavar un clavo en la pezuña del caballo malintencionadamente fue lo que dio origen al vocablo clavada como sinónimo de engaño, y así lo ha recogido el diccionario desde la edición de 1895, y aunque el lexicógrafo Sebastián de Covarrubias ya escribió sobre ello en su Tesoro de la Lengua Castellana en el año 1611.
Caray, bueno, esto lo hacen ahora también de otra manera. Esto del engaño, se hace el pinchazo, decir, no, tiene usted pincha en la rueda de algún vehículo, sobre todo turistas, de pincha en la rueda del vehículo, y entonces salen detrás de él y cuando la rueda está baja, le avisan, no, ya tiene usted la rueda pinchada.
Y cuando bajas...
paran en la zona de servicio, y cuando baja, mientras uno los distrae y les ofrece ayudarles...
Te están vaciando el coche.
O sea, que fíjate de dónde viene todo esto.
Sí.
Las tácticas suelen ser las mismas. Sí. Bueno, pues ya lo sabemos. Más, ¿de dónde viene, caer del burro para indicar que alguien se ha dado cuenta que está errado? también sería, supongo, relacionado que no se baja del burro.
Sí, no bajar, sí, o no ha caído del burro. Mira, a menos, esa analogía entre convencerse de un error y el animal equino proviene de un pasaje bíblico, además. Concretamente, el que se relata en los Hechos de los Apóstoles 9, 1 y del 1 al 9, ¿no? Donde se explica la conversión de Saulo, que posteriormente fue conocido como San Pablo, y en el que un fariseo se dedicó, fue un falso fariseo que dedicó parte de sus años de juventud a la persecución de los primeros seguidores de Jesucristo, Saulo, o sea, San Pablo, y uno de los testigos de la lapidación y muerte de San Esteban, considerado como el protomártir del cristianismo. Según recoge el mencionado pasaje, Saulo partió hacia Damasco con intención de perseguir y apresar a aquellos que siguieran a Jesús de Nazaret. Y cuando iba cabalgando hacia su destino, una luz cegadora que provenía del cielo provocó que cayera al suelo mientras una voz celestial le preguntaba por qué lo perseguía. Y este fue el hecho en el que Saulo, o sea, Pablo, se convirtió en uno de los más fieles seguidores y apóstoles de Jesús, dándose cuenta del error en el que había estado hasta entonces y evangelizando las palabras y obras del profeta durante el resto de su vida. Y cabe destacar que según la versión que se consulte, podemos encontrar que en dicho pasaje bíblico hace referencia a que Saulo iba a lomos de un tipo de equino diferente. En uno se dice que era un caballo, en otro es una mula, en otro en un ano, en un burro. Así que lo que sí queda claro que es que la expresión caer del burro también la encontramos en la forma de caer de la burra para indicar que alguien se ha dado cuenta que estaba errado y que se originó a partir de este episodio de la conversión de San Pablo. Pero cabe destacar que existen otras locuciones como poner a alguien a caer de un burro, que
ponerlo verde.
Sí, que en la intención de criticar, que se originan a raíz de la mencionada expresión, aunque cambia su sentido.
Justamente, bueno, ya sabéis, seguramente habéis encontrado alguna de estas personas que no bajan del burro en aquest cas, sí. Alfred López, divulgador científico, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta la semana que viene.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Viure amb tu he après a viure. Grava'm el teu somriure com un tatuatge a les meves ulleres de sol. Ai, que jo no m'esperava veure'm la vida canviada per culpa de l'amor. Ai, jo tan innocent pensava que cap cosa m'agradava més que viure-la tot sol. No jugo al FIFA ni menjo pizza cada capvespre, ni me n'adono si una altra dona passa a front meu. Vaig pentinat i els meus amics ja no em coneixen. Ja no fa caca tancar les festes, perquè ara em llevo abans de les 10. Viure, amb tu he après a viure, lligar-me a tu em fa lliure. Ja no m'agraden les matinades. Viure, amb tu he après a viure. Grava'm el teu somriure com un tatuatge a les meves ulleres de sol.
El viure, l'optimisme, doncs us recordo que totes les xerrades que hem tingut aquí al programa, que hem fet aquí a la Tanarrera, COPE Catalunya i Andorra, com a migdia, COPE Catalunya i Andorra, les podreu recuperar i tornar a sentir a la web de la casa, www.cope.es. Arribem a les 2 de la tarda. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.